I ara, per saber la darrera hora, saludarem el doctor Joan Ramon Masclans, que és cap de Medicina Intensiva de l'Hospital del Mar i president de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica. Doctor Masclans, bona nit i moltes gràcies per l'atenció i pel que fan.
Hola, bona nit.
Com està vostè?
Bé, fort, intentant estar fort. A vegades doncs tots passem dalt i baixos, però hem d'estar forts perquè el camí total acaba de començar i ens queden encara forces dies de lluita.
Sabem que més del 75% dels malalts crítics a Catalunya són per Covid-19. Quina és la darrera hora, segons la seva informació?
No tinc informació actualitzada avui. Ahir eren uns 1.300 i escaig malalts ingressats a les UCIs amb Covid, i li hem de sumar també un percentatge de malalts que no són Covid i que tenen altres malalties. Per tant, el número de malalts ingressats a les UCIs a Catalunya és sobrepassa el doble i molt de la capacitat normal.
El pitjor ja ha arribat?
No, el pitjor ha d'arribar. Tant de bo que és arribat. El pitjor ha d'arribar i no sabem exactament quan. Per tant, ens hem d'anar preparant amb plans de contingència que teníem i que s'han vist modulats en funció de l'evolució i que anem ampliant cada centre dins de les capacitats que té, tant estructurals com de recursos, que és on anem més fluixos, com evidentment també de recursos humans.
Doctor, si algun oient li volgués adreçar alguna pregunta ara, en aquests instants, hi tindria inconvenient?
No, i tant, cap problema.
Tornant a la darrera hora, hi ha possibilitat de superar aquesta situació sense arribar al límit, sense col·lapsar, per dir-ho així?
Jo porto dies negant-me a acceptar la paraula col·lapse. Col·lapse és quan s'ensorra un edifici i, per tant, s'ha d'aixecar de nou. I això no ens ho podem permetre. Dit això, no acceptar el col·lapse no vol dir que les coses estan molt malament, que empitjoraran, que el sistema està molt tensionat, que estem buscant tots els hospitals i el propi Departament de Salut, espais per ampliar les unitats de cures intensives, el mateix que s'estan buscant espais per ampliar les sales d'hospitalització, amb l'agravant a nivell d'intensius que necessitem uns suports tècnics com, per exemple, els respiradors, que tant se'n parla, monitors i altres estructures, i també recursos humans, capacitats per portar els malalts crítics, no? Tant a nivell de metgesses i metges com també de personal d'infermeria i altre personal de suport, no? Però no podem parlar de que ens col·lapsarem, perquè això voldria dir no poder donar resposta. L'hem de donar, malgrat això ens costi moltíssim.
S'està treballant tot el que es pot i es fa tot el que s'hauria de fer perquè no s'arribi a un límit?
Ho estem intentant, almenys els que estem a peu de cada hospital ho estem intentant, també des de altres instàncies més polítiques hi estan treballant molt, i sempre voldríem poder-ho fer millor. Evidentment ens preocupa, no? Ens preocupa doncs, arribar un moment en què no ens arribin prou respiradors o prou monitors per tenir controlades les constants dels pacients de forma eficient, però estem lluitant i no hi ha altra opció, no? És una carrera endavant, no podem ni parar-nos ni anar enrere.
Doctor Masclans, com els podem ajudar des d'aquests micròfons?
Primer de tot, quedar-nos tots a casa, excepte els que hem de sortir per necessitat. Lo del confinament no és cap broma, és molt, molt important aconseguir disminuir la taxa de contagi. És absolutament indispensable per superar-ho. Per tant, el que una persona contagiï a 3 o 4 i ho puguem disminuir a que contagiï a 2 i després a 1 fins que no contagiem, això és molt, molt important. És la forma en què no arribi moltíssima gent de cop als hospitals, que costi ingressar-los, que un cop estan a dintre dels hospitals hi hagi un percentatge d'aquests pacients que empitjorin i tinguin d'ingressar les unitats de cures intensives, i això tensioni molt el sistema, no? Això és el més important, que tothom pensi que no és perquè sí, que és el més important. I després és obvi que hi ha mesures de solidaritat, de donatius per la recerca, de donatius per aconseguir tractaments, per aconseguir les vacunes que vindran però que trigaran, i per aconseguir comprar material que evidentment és escàs perquè està esgotat a molts llocs, però encara se'n troba, i tot això són diners, i malgrat el departament hi posi diners i els hospitals, doncs sempre els fons seran benvinguts.
On ens adrecem per fer una donació, doctor?
Doncs jo no us ho podria dir exactament perquè no estic ficat en aquest tema, però jo estic convençut de que el Departament de Salut i els diferents hospitals tenen estructures per obtenir aquests fons, i em consta que hi ha persones que estan donant diners, alguns d'ells són persones famoses i els mitjans de comunicació se'n fan ressò, però també hi ha molta gent no famosa. Exactament, ara jo no us podria dir a través de com es vehiculitza, però sí que això a curt i mig plaç començarem a veure com, gràcies a aquests fons, aconseguim també material, no?
Per tant, quedar-se a casa d'una banda i fer una aportació econòmica de l'altra. Són dues opcions que des d'aquests micròfons fem arribar a tothom que ens escolta. Ens ho diu el doctor Masclans, que és cap de Medicina Intensiva de l'Hospital del Mar i president de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica, i a qui s'adreça el Marcelí d'Esplugues de Llobregat. Marcelí, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Mira, la pregunta era, ja que es parla tant d'això, qui ha sentit a parlar de la grip asiàtica del 57?
En quin sentit la feu, aquesta pregunta?
Doncs pues que va ser una grip que va ser molt fotuda. Jo tenia 9 anys, però me'n recordo perquè va morir el padrí.
I vol que li demani alguna cosa al doctor?
Si l'ha sentit, si l'ha sentit a parlar, va començar a Pequín i en 10 mesos va ocupar tot el món. Mm-hmm. I van haver més d'un milió de morts. I gràcies... En aquella època era l'època de la penicilina i l'estreptomicina. L'altre dia vaig estar en una consulta mèdica, li vaig preguntar a la doctora i em va dir que no havia sentit ni parlar.
Doncs li contestem per antena, Marcelí. Moltíssimes gràcies.
Si poses grip asiàtica en l'ordinador, et sortirà tot un escrit de l'ABC Història.
Mm-hmm. D'acord.
Vale.
Gràcies.
Bona nit.
Doctor, no sé si vol dir alguna cosa.
Bueno, bàsicament que hi ha hagut diferents epidèmies i pandèmies. Una de les més conegudes també va ser la de grip espanyola, i hi ha hagut malalties epidèmiques, tant bacterianes com víriques, que han assolat periòdicament diferents territoris de la humanitat. Aquesta probablement, per la globalització, està sent molt global i fa que tot vagi molt més de pressa, i el que abans potser passava en mesos estigui passant en setmanes, no? Mai estàs del tot preparat, i sens dubte d'aquestes epidèmies se'n treuen lliçons, no? I sobretot fer cas als epidemiòlegs i als experts de com preparar-nos i anticipar-nos i actuar lo abans possible, no?
Anem a Sabadell. Maria Rosa, bona nit.
Hola, bona nit a tothom. Sí. Jo voldria fer una pregunta al doctor. Els que estem confinats a casa, sortim només per anar a comprar, però la roba que sortim no la podem rentar tota, perquè hi ha peces de roba que no es poden rentar. Després nosaltres a casa fem amb un vapor d'aquests de la cuina, que surt per netejar la cuina, que surt a 100 graus, el passem per la roba que hem sortit de casa. Jo voldria saber si realment ho fem bé o no.
Li contestem...
Si això pot matar el virus o no el pot matar.
Li contestem per antena, Maria Rosa. Moltes gràcies.
Gràcies a vostès. Bona nit.
Bona nit. El més important és mantenir una distància de seguretat de metro i mig a 2 metres. És a dir, pel carrer el virus no està flotant. Això els infectòlegs i els epidemiòlegs també ho van repetint. Per tant, no hem de tenir por de que si sortim al balcó o obrim les finestres per ventilar, ens pugui entrar el virus. El virus es transmet per gotes quan algú tus i tu estàs a menys d'un metro i mig de distància i aquestes gotes et poden arribar a tu a la boca o al nas i et passen a les vies respiratòries. Per tant, si per el que fos nosaltres tinguéssim el virus, encara no tinguéssim símptomes i no poder infectar ningú, i a més també una barrera de defensa cap en tu, portem mascaretes on hi hagi gent i mantenim unes distàncies, per exemple, quan entrem en un supermercat, no hem de patir al respecte.
Una nit, doctor, una senyora va dir que havia comprat un paquet, un pot d'espàrrecs que venien de la Xina, demanava si podia venir a dins el virus.
No. Bueno, teòricament no. Hem d'intentar baixar el nivell d'alarma en aquest sentit. No hem de tenir no hem de tenir por de que els productes estiguin contaminats a dintre, ni molt menys, no? I hem de pensar que han passat els controls de qualitat i les mesures higièniques oportunes.
Doctor Masclans, el personal sanitari ha de fer front aquests dies i setmanes a jornades de feina en condicions extremes. Metges, infermeres i administratius dels centres estan sent els més exposats als contagis. En aquests col·lectius es va a camí dels 3.000 positius. Els sindicats critiquen que hi hagi 4 vegades més sanitaris infectats que a la Xina i que s'estigui per sobre de la mitjana espanyola i molt per sobre de la italiana. Com la viuen aquesta realitat vostès i què estan fent?
El que estem fent és insistir en el mateix que he dit, és a dir, nosaltres en els centres, a l'atenció amb els pacients, hem d'anar amb els equips de protecció individual, amb els EPIs, per tant, hem d'anar molt ben protegits, això és fonamental, i per això reivindiquem que hi hagin els equips suficients sempre amb l'atenció dels pacients, dels pacients que sabem segur que ho tenen i dels pacients que poden tenir-ho, i per tant no ens podem arriscar només a prendre mesures amb aquells que sabem segur que tenen el diagnòstic, no? Perquè pot haver-hi molta gent que no ho sapiguem i ens hi puguem estar, que ens puguin estar contagiant. Això és molt important, per tant, prendre aquestes mesures és fonamental. No. Després mantenir entre nosaltres distància. S'han acabat les sessions, les reunions presencials, els intercanvis de guàrdia o de torns ja no es fan en una sala tots reunits, sinó que es fan en grups reduïts i mantenir una distància doncs, de metro i mig com a mínim i tots amb mascareta. I per això també s'ha demanat que buidar els hospitals de familiars, que és un tema també molt complex, però precisament perquè disminueixi la càrrega de gent i per tant de transmissió cap al personal sanitari també, no? A part de també protegir la pròpia població.
Anem a Barberà del Vallès. Montserrat, bona nit.
Hola, bona nit. Volia fer-li una pregunta amb el doctor aquest que està parlant.
Sí.
Bueno, aviam, miri, jo quan surto porto una mascareta, ¿vale? Però llavors me trobo amb persones que no porten res de mascareta ni res. Llavors a aquestes persones se'ls hi tindria que dir alguna cosa? Se'ls hi tindria que dir, pues, per exemple, si vas a un supermercat i els veus allà? Perquè, bueno, jo pregunto això. I després una altra cosa. Ja que estan parlant de la vacuna i el confinament i tot, no troba que això és en comptes de que en els particulars fem donacions. Això no ho tindrien que fer-ho tota la classe política i també el Vaticano. Si es vengués el Vaticano tot el que tenen, s'acabaria la pandèmia aquesta i la fam al món.
Ai, que me l'ha posat en un compromís el doctor Montserrat. No, li contestem per antena.
Perquè estic sentint tantes coses ja...
Està fins al capdamunt, vostè.
Estic fins al capdamunt, i sort que en tinc de vosaltres, de la ràdio,
Montserrat, una abraçada molt forta
abraçada
i els millors desitjos.
Una abraçada a vosaltres, que us conec personalment. Bona nit.
Molt bé. Doctor, no sé si...
Bona nit. Respecte a les mascaretes, no és indispensable dur mascareta si manté la distància amb les persones. És cert que és més higiènic, sobretot si t'acostes als productes, i evidentment si algú davant d'un enciam comença a estossegar, per això quan arribes a casa és millor rentar l'enciam, no? Però sí, sobretot a nivell de transmissió entre persones, si respectem, i per això també els mascareta o sense mascareta, ara ja les superfícies comercials d'alimentació deixen entrar poca gent cada vegada, perquè precisament no estiguem 5 persones juntes davant dels iogurts, per exemple, no? Sinó que estem molt distribuïts en el territori. Repeteixo, pel carrer no és indispensable, en les superfícies més petites és molt important mantenir la distància, però portar una mascareta no està de més, sens dubte. Respecte a lo segon, evidentment nosaltres tenim una sanitat pública que és envejable, i gràcies a això podem fer front a aquesta crisi de forma tan intensa. Hi ha països que desgraciadament la sanitat no és universal, i d'aquí un temps veurem com són capaços, si ho són, de solucionar-ho com ho estem fent nosaltres. Respecte a les inversions i les crítiques polítiques, no m'hi ficaré, o amb el paper proactiu o menys proactiu que hagi pogut fer l'Església, no? Jo penso que avui en dia és un moment de treballar, i si algú pensa que ho està fent bé i no ho està fent bé, en algun moment se li demanaran comptes, i si hi ha gent que pensa que podria fer més i no ho fa per alguns interessos, doncs també en algun moment haurà de donar resposta davant de tots nosaltres.
Som camí de 11:45, no volem prendre més temps al doctor Masclans. Això sí, una última pregunta. Què tal els ànims a les UCIs dels hospitals, doctor?
Passem moments, no? Els ànims... A veure, per una banda, jo repeteixo que hem d'estar forts, però hi ha moments difícils, no? Penseu que estem, per exemple, a l'Hospital del Mar, la UCI coronària té 18 llits, i llavors hi ha una zona de crítics postquirúrgics que vindria a ser uns 6 llits. Per tant, estem jugant al voltant d'uns 24-25 llits de crítics, i ara estem comptant Covid i no Covid a 78. Per tant, hem multiplicat per més de 3 la quantitat de llits de crítics. Hem passat de treballar de 8 a 5 i fent unes guàrdies periòdiques de 24 hores a fer torns, i cada equip, cada 2 o 3 dies, doncs et toca un torn de 12 hores, que pot ser de dia o de nit, i això gent jove i gent no tan jove, i sabem que això durarà força temps. Per tant, cansats, a més la càrrega assistencial, la càrrega de tractar els pacients és molt elevada. Són pacients que estan molt malament, i per tant hi ha d'estar molt a sobre el metge. Les infermeres hi estan molt de temps amb el pacient. Dintre d'aquests trajos especials i de protecció, i això també fa que sudin molt, que portin unes ulleres arrapades a la cara per protegir la vista, que quan se les treuen tenen la marca a la cara d'una forma espectacular, i que a més els hi fan nafres en el pont del nas, i s'han de protegir amb unes esponges i amb uns líquids especials. Bé, tot això merma. Després tenim companys malalts, que alguns estan a casa, alguns ingressen a l'hospital i alguns fins i tot ingressen a intensius, i altres que emmalalteixen d'estrès, no? I per tant, tot això també ens provoca una certa estat d'angoixa. I després veus pacients de totes les edats que estan molt malament i que es multipliquen per 3 o per 4 respecte al número normal que tenim, i això, a més a més, sense saber exactament fins quan serà, no? I aquesta incertidumbre tampoc és fàcil de gestionar. Però hem de mantenir-nos a forç, això també ho tenim clar, i sabem que això, fa poc llegia, no és un pou, sinó que és un túnel, i per tant en algun moment sortirem d'aquest túnel i ens haurem de recomposar, i per tant, de fet, els hospitals ja estan gestionant suport psicològic. Nosaltres al Mar hi ha un sistema que es diu One-to-One, que és més online, i un sistema presencial que funciona 12 hores els 7 dies de la setmana, amb psiquiatres i psicòlegs, que qui pensi que pot necessitar l'ajut es pot adreçar en aquest servei i t'atenen, perquè no és només per reforçar-nos ara, sinó és per prevenir el com estarem d'aquí 3 mesos, quan haurem superat tot això, i molts de nosaltres doncs podem estar molt tocats, no? Doncs hem d'intentar no estar-ho per reprendre de nou la vida que teníem abans.
Sortim cada vespre a aplaudir-los a les 8.
Us ho agraïm moltíssim. És davant dels hospitals, a més, se senten els aplaudiments i se senten les sirenes de la policia, fins i tot en la ciutat vella se senten sirenes de vaixells, i això és una injecció d'ànims, el mateix que quan rebem cartes o rebem dibuixos de canalla en els hospitals. Són injeccions de joia tant pels pacients com per al personal sanitari. Vull dir que això també us ho agraïm moltíssim.
Doctor Joan Ramon Masclans, cap de Medicina Intensiva de l'Hospital del Mar i president de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica. Nostre agraïment per vostè, extensiu a tots els que feu possible que hi hagi una esperança al voltant de la nostra salut.
Moltíssimes gràcies i bona nit.